un atac d'Israel ha fet una matança en un blanc especialment sensible, al camp de refugiats de Jabalia. Hi ha com a mínim un centenar de morts, desenes de ferits i destrosses considerables. On la vida ja era dura, ara és més dramàtica. El govern israelià ha confirmat que volia liquidar un comandament de Hamas. Un atac que generarà encara més odi. Però hi ha persones que són un exemple de reconciliació. Els nostres enviats especials a Jerusalem han estat amb dos pares, un israelià i un palestí, que el conflicte els ha pres una filla a cadascú. I tots dos advoquen per la pau.
Sempre és difícil per cada bàndol el fet de reconèixer que el teu enemic està patint. I especialment pels palestins, que pateixen el que els fan els israelians. O sigui, que admetre que els israelians estan patint és molt i molt difícil. I no passarà fins que no ens trobem com a persones per parlar de les nostres vides, dels nostres relats, dels nostres somnis.
Tenim l'autoritat moral pel que ens va passar a tots dos, d'explicar a la gent que hi ha un altre camí, que aquest no du enlloc.
No tots els aniversaris són iguals. En general, no és el mateix fer-ne 17 o 19 que 18. Els 18 marquen el pas a la majoria d'edat. Per algunes persones és una transició molt suau. D'altres ho viuen com un salt més considerable, que els permet treure's el carnet de conduir o, en una visió menys optimista de la vida, la possibilitat d'ingressar a la presó si es contravé el Codi Penal. Però només hi ha una persona a tot Espanya per a qui fer 18 anys suposa la possibilitat de convertir-se en reina si el seu pare no pogués exercir el càrrec.
Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. Les pido que confíen en mi.
Eleonor ha jurat la Constitució en presències i absències destacades i en un clima polític marcat per l'acord, gairebé tancat per l'amnistia.
Catalunya nit.
Els 18 anys és aquella edat també en què s'acostuma a sortir de festa i en aquest aspecte les noies tampoc tenen les mateixes condicions que els nois. Hem estat a les barraques, a les festes de Girona, amb un grup de noies per veure com s'organitzen mentre intenten gaudir de la nit i ens han fet reflexions com aquestes.
Jo no crec que els hi facin discursos als nois de no agredeixis a una noia. Ens el fan més a nosaltres de vigila, no t'agredeixin.
Si els homes poden veure, per què no podem veure? Perquè hem de tindre por per veure i, o sigui, no és gaire just. Que cadascú pot fer el que vulgui. Si vol veure, doncs que vol veure. No ha de tindre por per veure i després m'abusaran de mi. Al contrari, haurien de ser els homes de... No se'ls haurien de passar pel cap d'això dels abusos.
A les portes de Tots Sants ens hem fet una pregunta. Quant costa l'enterrament més econòmic a Catalunya? És a dir, qui vulgui un sepeli de mínims, amb quin pressupost ha de comptar? I aprofitant que avui ens acompanya la biòloga Anna Ramon, hi afegirem algun interrogant més. Els animals també ploren la mort dels seus companys? Fan funerals? Abans de respondre-ho, passarem per la nova sala de teatre d'Àlex Rigola. Veurem un home de teatre. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Són els crits de la gent al camp de refugiats Jabalí, al nord de Gaza, on un atac aeri israelià ha causat desenes de morts i ferits. Les autoritats sanitàries locals parlen d'almenys 100 víctimes mortals i Israel ha reconegut l'atac. Diu que l'objectiu era matar un comandament de Hamas i membres de l'organització i destrossar l'edifici on es trobaven, cosa que ha acabat enfonsant diversos immobles. Tot mentre les tropes israelianes i membres de Hamas mantenen combats dits de la franja, segons ha informat Tel Aviv. Connectem ara mateix en directe, són les 10 i 4 minuts, amb Sergi Roca, amb el suport tècnic de Josep Forns, que són a Jerusalem Est. Bona nit, Sergi.
Hola, bona nit, Manel.
Quina és la situació ara mateix a Gaza?
Avui l'exèrcit israelià ha llançat primer, ha reconegut després i ha justificat finalment el que és un dels atacs més sagnants contra la població civil a la franja de Gaza. La qüestió és que el lloc escollit per matar, diuen, un alt comandament de Hamas, és el camp de refugiats palestins amb més densitat de població. Fins i tot ara, que molts han marxat cap al sud de la franja, a Jabalia, encara hi viuen moltes famílies. Una vegada més, els metges que treballen cada vegada més en precari estan absolutament desbordats. És el cas d'en Suyab.
Ens ha arribat un nombre important de ferits després d'una gran explosió que ha sacsejat tot el camp de refugiats de Jabalia. Centenars de ferits, centenars de màrtirs. Eren a casa i els han posat a la diana mentre eren a casa. Criatures, tots màrtirs. Tots els voluntaris s'han posat a treballar per ajudar la gent.
Hamas ha negat la presència de cap comandament a Jabalia. En canvi, la cadena de televisió qatariana Al Jazeera ha denunciat la mort de 19 membres de la família d'un dels seus treballadors al nord de la franja. Com va passar fa dues setmanes amb l'explosió, recordareu, a l'hospital Al-Ahli, ja hi ha començat a haver protestes a ciutats dels territoris ocupats de Cisjordània, on l'exèrcit israelià continua també les seves incursions diàries.
I enmig d'aquest conflicte hi ha persones israelianes i palestines que lluiten a contracorrent per la pau. Alguns ho fan des d'una posició difícil, des del dolor que els ha provocat aquest conflicte durant anys. Vosaltres, Sergi, heu parlat amb dues d'aquestes persones. Qui són en Rami i en Bassam?
Mira, en Rami Elhanan, israelià, i en Bassam Aramin, palestí, són dos homes units directament per la tragèdia. Les seves filles van morir anys enrere a mans d'un palestí suïcida i de l'exèrcit israelià. Aquest drama els va obrir els ulls, diuen, i es van interessar per les dues realitats tan properes i llunyanes a la vegada. I es van convertir en integrants de Combatents per la Pau, un clar exemple de buscar solucions al conflicte. Dues vides, per cert, reflectides en un llibre titulat A Peirogon, de Colum McCann.
Com els ha afectat el que ha passat des del 7 d'octubre, el que està passant ara?
Seré breu, els deixaré que els escolteu vosaltres mateixos, eh? Però directament, estan en xoc. En Rami ho explicitava molt gràficament.
La sensació és com si ens hagués caigut el sostre sobre el cap. Tot allò pel qual hem treballat i que hem intentat fer ha quedat fet miques. Però només em dóna forces per continuar fent el que faig, dir a la gent que aquest no és el camí.
En Bassam, palestí, i és important recordar-ho, palestí, avui tenia la sang més calenta.
Ara és molt difícil fer sentir la nostra veu per parlar de pau i reconciliació. És un gran repte, especialment amb massacres arreu. Fa menys d'una hora, més de 500 civils palestins a Jabalia. És increïble. Israel té uns líders mafiosos, no és un govern.
I Sergi, quina solució hi veuen, si és que n'hi veuen alguna?
La seva aposta, malgrat tot, continua sent determinada a favor de la reconciliació, fins i tot després de la massacre del 7 d'octubre per part de Hamas. Sentim en Rami.
Ha arribat el moment de deixar les armes i mirar-nos els ulls els uns als altres. Els palestins no podran llançar-nos al mar i els israelians no podrem enviar-los al desert. Estem condemnats a viure junts.
Condemnats a viure junts. Una mica com el resum d'en Bassam.
Sempre dic que els israelians no han matat 6 milions de palestins i que els palestins no han matat 6 milions d'israelians encara. Hi ha un ambaixador israelià a Berlín i un ambaixador alemany a Tel Aviv. O sigui, que ho podem fer. Podem viure un al costat de l'altre.
Sergi, no sé si els has pogut entrevistar junts o no els has entrevistat.
Junts ha estat impossible per les circumstàncies actuals. En Rami viu als afores de Jerusalem, en demanat a casa seva. Curiosament ens explicava des de la terrassa de casa seva que en aquella zona és on hi va haver una de les primeres colònies molts anys enrere, l'any 1946 concretament. I en Bassam, a distància, ho hem hagut de fer. Ell és a Jericó, a Cisjordània, i ens explicava les dificultats ara mateix que tenen de moviment i la repressió que continuen vivint i que ha augmentat els últims temps.
Doncs moltes gràcies, Sergi, una nit més en directe, i ara anem cap a Washington.
I know that several...
Són un grup d'activistes que interrompien el secretari d'Estat Anthony Blinken mentre intervenia en una sessió del Congrés per demanar més finançament per Israel i Ucraïna. Amb les mans en l'aire, pintades de vermell, i un missatge escrit als braços on s'hi llegia Allibereu Gaza. Els activistes protestaven perquè la Casa Blanca demani al Congrés 106.000 milions de dòlars més per donar suport als dos països en guerra. Blinken, que també ha dit que una autoritat nacional palestina revitalitzada seria la millor opció per governar Gaza, afegia que els Estats Units no donen suport a un alto el foc a Gaza perquè això enfortiria Hamas. I ara, quan són les 10:10, connectem a Madrid amb David Melgarejo, perquè, David, sembla que hi ha un acord imminent entre el PSOE i Esquerra Republicana per la llei d'amnistia.
Doncs, Manel, bona nit, sí. I aquesta és una d'aquelles nits on ens toca estar pendents del telèfon. Dèiem acord imminent, però ja hi ha un acord. Acaba de sortir un comunicat del Partit Socialista on diu que ha tancat amb Esquerra un acord sobre el contingut de la futura llei d'amnistia i diu que avancen decisivament en l'acord per aquesta legislatura, és a dir, per la investidura de Pedro Sánchez. Diu el comunicat que aquesta tarda hi ha hagut una conversa telefònica entre el president del govern en funcions, entre aquest Pedro Sánchez, i el candidat a la investidura, i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Una trucada en el marc d'aquestes negociacions entre les dues formacions, on tots dos presidents han desbloquejat els darrers detalls de la futura llei d'amnistia. Fem un punt en aquest comunicat per subratllar qui han estat, en aquest cas, els dos interlocutors. Estem parlant de Pedro Sánchez i de Pere Aragonès, el president de la Generalitat. Seguim, Manel. Totes dues formacions consideren que les seves expectatives estan satisfetes i també els seus principis polítics sobre aquesta llei d'amnistia, que serà registrada, diu el comunicat, properament en el Congrés dels Diputats. A més, tots dos presidents han delegat en els seus respectius equips negociadors el tancament definitiu en les properes hores, diu aquest comunicat, de l'acord eventual entre tots dues formacions perquè hi hagi el recolzament a la investidura de Pedro Sánchez després de l'aprovació del mateix per part dels òrgans d'Esquerra Republicana. És a dir, que Esquerra Republicana encara tindria una última paraula en aquest acord. Tot aquest acord que contindrà qüestions polítiques i econòmiques per desenvolupar durant aquesta quinzena legislatura. Un altre apunt, Manel, perquè no estem parlant d'un acord d'investidura, sinó que seria un acord de legislatura. Al final de les converses diu que es comunicarà la data i el lloc de firma de l'acord. Per tant, negociacions que avancen, de moment, amb aquesta llei d'amnistia ja tancada entre Partit Socialista i Esquerra. Explicàvem també durant aquesta tarda que hi havia una qüestió important, i és que les dues formacions s'han posat d'acord en que en l'articulat d'aquesta llei d'amnistia també s'inclogui la causa de l'anomenat tsunami democràtic. Aquesta és l'última hora, Manel, que no és poca cosa.
Sí, déu-n'hi-do, són les 10:13, ho estem seguint en directe, hi ha aquest acord que anuncia el PSOE amb un comunicat. Haurien acordat el futur contingut, diuen, de la llei d'amnistia. Suposo que aquest mateix document hi deu haver ja donat el vistiplau, o li donarà també Junts. David, no sé si en sabem alguna cosa d'això.
Correcte, aquesta és una de les grans qüestions que queda ara, saber si aquest redactat, aquesta llei d'amnistia, aquest contingut, és un que ja han pactat entre els independentistes catalans i que han proposat al Partit Socialista. Per tant, ja et deia jo abans de començar aquesta connexió que ens toca una nit d'aquelles d'estar pendents del mòbil, perquè ara, primer, haurem d'esperar a veure què diu, si és que n'hi ha, el comunicat d'Esquerra Republicana respecte a aquest acord, i també haurem de veure què diuen la resta de formacions polítiques que volen, doncs, això, formar part d'aquesta investidura de Pedro Sánchez. Recordem que el Partit Socialista té la idea de que aquesta proposició de llei de l'amnistia es pugui fins i tot enregistrar al Congrés dels Diputats aquesta mateixa setmana per la seva tramitació, i que la setmana que ve hi hagi el debat d'investidura de Pedro Sánchez. Per tant, els tempos estarien complint amb aquestes possibilitats, amb aquestes perspectives que té el Partit Socialista damunt de la taula.
Doncs moltíssimes gràcies, David Melgarejo, per aquesta última hora. En seguim parlant ara amb en Martí Ferrero, que el tenim aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, i evidentment el que vagi passant a partir d'ara s'anirà analitzant. Per exemple, demà al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, quin calendari ens hem d'imaginar a partir d'ara, Martí Ferrero?
Doncs mira, aquest acord d'última hora tancat entre el PSOE i Esquerra Republicana, que ara comentava en David des de Madrid, ho acaba d'accelerar i precipitar tot, perquè el PSOE ja volia que la foto de la seva reunió amb Carles Puigdemont accelerés el debat d'investidura de Pedro Sánchez i que el ple es pogués fer fins i tot la setmana vinent. Des de l'independentisme, tant Junts com Esquerra refredaven aquestes presses socialistes, però aquest acord d'última hora, insistim, amb Esquerra Republicana al voltant de la carpeta de l'amnistia, doncs acaba de encaixar totes les peces perquè el calendari d'alguna manera ja no tingui massa aturador. Els càlculs que fan des de Ferrat, doncs mira, després d'aquesta imatge del número 3 Santos Cerdán reunit a Brussel·les amb l'expresident català, els socialistes no veuen cap problema perquè en els pròxims dies es compleixi el seu guió, és a dir, tancar i oficialitzar els acords amb els altres grups i poder registrar al Congrés amb la firma de tots plegats el text de la llei d'amnistia abans del debat d'investidura. Segons aquest guió, el camí quedaria aplanat perquè la presidenta de la cambra, Francina Armengol, convoqués el ple per la setmana que ve. Des de Junts són conscients que les negociacions s'han precipitat cap a l'acord, però refreden una mica aquestes presses socialistes. Fonts de la direcció del partit confirmaven aquest vespre mateix a Catalunya Ràdio la intenció de convocar una consulta a la militància, en cas que hi hagi entesa, per moltes presses que tingui el PSOE. I recorden els socialistes que volen compromisos per escrit i verificables en tot allò que no es puguin cobrar per avançat. I des d'Esquerra, ja ho dèiem, advertien que cal continuar negociant serrells pendents, com ara que l'amnistia inclogués els represaliats del tsunami democràtic. Finalment ho han aconseguit després d'una reunió maratoniana que ha durat tot avui entre socialistes i republicans. Una reclamació que els represaliats del tsunami també siguin amnistiats, que recordava aquest matí en roda de premsa la mateixa portaveu del govern, Patrícia Plaixa.
Aquest govern sempre ha defensat que l'eventual amnistia ha de resoldre tots els casos dels represaliats polítics. Ho dic clarament, això també hauria d'incloure la qüestió del tsunami, que avui per la informació que té el govern, però també li dic que aquests detalls els han de donar els grups negociadors, no ho estan.
Aquest serrell s'acaba de tancar amb èxit aquesta nit i intuïm pel comunicat fet públic simultàniament pel PSOE i Esquerra Republicana que l'altra batalla que tenia oberta Esquerra Republicana, la carpeta socioeconòmica per obtenir el traspàs de Rodalies i la reducció del dèficit fiscal, també ha fet progressos evidents que justifiquen la firma de l'acord en les pròximes hores o dies.
Tot això està agafant molta velocitat. Si hi ha si hi ha qualsevol novetat abans de les 11, ens l'expliques, Martí, i si no, recordin que demà al matí de Catalunya Ràdio analitzarà tot el que vagi passant al voltant d'aquesta investidura que sembla cada vegada més propera. I enmig de la negociació de l'amnistia i de les tensions polítiques que això genera a Madrid, amb crides incloses al rei perquè hi intervingui, avui Elionor de Borbó ha jurat la Constitució. Així estava escrit per al dia que fes 18 anys. La princesa, que des d'avui ja pot succeir el seu pare, Felip VI, ha demanat als espanyols que li facin confiança. La cerimònia s'ha celebrat amb tota la pompa al Congrés dels Diputats i amb absències importants. Anem de nou cap a Madrid ara per parlar amb Dani Sainz de AJA.
Bona nit. La presidenta del Congrés ha estat l'encarregada de demanar-li el jurament a la princesa. Francina Armengol li ha recordat els límits i deures de la monarquia parlamentària, consell al qual s'hi ha afegit el seu pare.
Aquello que vale únicamente es nuestro compromiso con el pueblo, siempre y por encima de todo, porque la democracia no es otra cosa que el poder del pueblo.
La aceptación del sistema parlamentario, Leonor, supone el reconocimiento de las Cortes Generales como la institución que con plena legitimidad representa al pueblo español en quien reside la soberanía nacional.
Elionor ha demanat confiança per demostrar que la monarquia pot ser útil als espanyols.
Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. Les pido que confíen en mí.
Amb la cerimònia d'avui, la corona projecta una imatge renovada dels Borbons, allunyada dels escàndols del rei emèrit, relegat avui als actes privats. Encara que no han convençut a tothom, ho demostra l'absència dels partits sobiranistes catalans, bascos i gallecs, així com d'alguns ministres i diputats de Sumar que reivindiquen republicans.
I un altre dels grans absents aquest matí ha estat el rei emèrit Joan Carles, que a aquesta hora sopa amb la família reial al Palau del Pardo, on la infanta Elionor celebra els 18 anys en la intimitat. Joan Carles ha arribat d'Abu Dhabi i té previst tornar-hi en acabar la celebració.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Estem a les portes del dia de Tots Sants, quan moltes famílies van als cementiris a visitar els seus difunts. Els enterraments formen part de la nostra vida i fins fa pocs anys es consideraven un servei públic i essencial, que de fet ho són. Ara, però, els serveis funeraris estan gairebé a tot arreu en mans d'empreses privades i això fa que, qui més qui menys, alguna vegada hagi pensat en quant val un enterrament. I a Catalunya no n'hi ha pràcticament cap que baixi dels 2.500 euros. La Natàlia ha explorat tot el país i què t'has trobat?
Doncs que el mínim són 2.000 euros per un enterrament, podríem dir, sense res. És a dir, els serveis funeraris mínims i imprescindibles. Un taüt, el més econòmic, el tractament higiènic del difunt, un cotxe fúnebre per traslladar el fèretre des de casa o des de l'hospital fins al cementiri o fins al crematori i tota la gestió administrativa. Això val pràcticament a tot el país 2.000 euros. En aquest preu no hi ha ni sala de vetlla, ni cerimònia, ni flors, ni recordatori, ni música, ni res.
Per tant, algú que digui jo vull el mínim dels mínims pelat és 2.000 euros. Això passa a tot arreu?
Doncs no, depèn de cada funerària i també depèn de cada municipi. Aquest servei mínim, a la majoria de funeràries que hem consultat, oscil·la entre els 1.700 i els 2.300. Però això s'hi han d'afegir les despeses de la incineració o bé de la sepultura, que depenent del lloc poden ser uns 500 euros més en cas d'incineració o uns 300 euros més en cas de sepultura. Ara, això sí, comptant que la família tingui un nínxol, perquè si també cal pagar-lo, el preu total s'incrementa encara més. Per tant, entre servei funerari i incineració o enterrament, estem al voltant dels 2.500 euros per un servei molt mínim. Per això, la majoria de famílies acaben pagant entre 3.500 i 4.000 euros, perquè moltes, com a mínim, fan una cerimònia de comiat.
Has trobat que hi ha molta diferència entre unes ciutats i uns pobles i uns altres?
Doncs no, no molta diferència, no. Però és veritat que, per exemple, a Girona el més senzill costa 2.300 euros, mentre que a Lleida, anant al mínim imprescindible, pot ser que paguis uns 1.800.
Però aquests preus, segur que hi ha famílies que no els poden pagar. Què passa si dius, jo no tinc diners per ni tan sols per aquests 1.800 o 2.300 euros que val l'enterrament?
Doncs a tots els municipis de Catalunya tenen un servei d'enterraments gratuïts i bonificats en conveni amb les funeràries. Per tenir dret a un enterrament gratuït, cal que la unitat familiar del difunt compleixi amb l'indicador de renda de suficiència que marca cada any la Generalitat i que per aquest 2023 ha quedat fixat en uns ingressos de 614 euros mensuals. En aquest cas, els serveis funeraris són gratuïts i també ho són els serveis municipals que es fan càrrec de la sepultura. A Barcelona també existeix la modalitat d'enterrament bonificat, que vol dir que reps una ajuda de 360 euros pels serveis funeraris i un 20% de descompte en el preu dels serveis de cementiris de Barcelona.
De gratuïts se'n fan gaires?
Doncs no gaires. A Barcelona, i segons dades facilitades per l'Ajuntament, el 2022 es van fer 210 enterraments gratuïts i 212 de bonificats. A Tarragona, també segons l'Ajuntament, es fa una mitjana d'entre 25 i 30 enterraments gratuïts cada any, igual que a Girona, on l'any passat, segons dades municipals, en van fer 25. En canvi, a Lleida ens han assegurat que només en van fer 5 o 6 a l'any.
Sí, semblen molt pocs. Moltes gràcies, Natàlia, Ramon.
Fins ara.
Va, doncs ara parlem de la vida i de viure en condicions. Si us preguntem què necessiteu per tenir qualitat de vida, en què penseu? En la salut, la feina, la seguretat? Avui hem conegut les dades de l'Institut Nacional d'Estadística i els catalans consideren que la qualitat de vida a Catalunya ha baixat. Alba Barbosa, bona nit.
Bona nit.
Per què les dades diuen que tenim menys qualitat de vida ara?
Doncs perquè els catalans han puntuat amb menys nota àmbits com l'educació, l'oci, la seguretat pública, la confiança en el sistema polític i judicial i els drets bàsics. Si ho comparem amb el 2021, Catalunya empitjora en tots els aspectes, excepte la feina i la salut, que milloren la valoració.
Ah, tu has fet també l'exercici de sortir al carrer a parlar amb la gent. Què t'han dit?
Doncs mira, a la pregunta de què necessites per tenir qualitat de vida, la reacció és quedar-se uns segons en blanc, allò per reflexionar una mica, i després coincideixen bastant amb aquest estudi. Diuen que el més important és la salut, la feina, l'educació i la seguretat.
Tenir un bon habitatge, unes bones condicions, l'accessibilitat als hospitals, la seguretat, la natura.
El amor de mi mujer. Y también que veo que todos los niños tienen salud.
Personalment, qualitat de vida, pues tenir un treball estable i pues, poder donar una educació, salut, en el meu cas, als nens.
Són persones que hem trobat aquí al carrer a Barcelona Ciutat i ens subratllaven que per viure aquí la qualitat de vida també depèn de certes coses, com ara doncs, feines estables per poder pagar l'habitatge.
Clar. I si comparem el nivell de qualitat de vida que té Catalunya amb altres territoris de l'Estat, aquí s'hi veu millor o pitjor segons l'estudi?
Catalunya, segons l'estudi, queda per sota de la mitjana espanyola, i si et preguntes, Manel, on tenen més qualitat de vida, sí, doncs, segons l'INE, és a Navarra, per l'oci, la Rioja i l'Aragó, on valoren sobretot la feina, i on els nivells són més baixos és a les Canàries, a Andalusia i a Galícia.
La qualitat de vida tan lligada a l'accés a l'habitatge és un punt clau i avui podem explicar que la pujada de l'Euríbor frena però no s'atura. A l'octubre s'ha situat al 4,16% i això vol dir que segueixen encarint les quotes dels que hagin de revisar la hipoteca amb aquesta referència. Rafael de Ribot.
El pagament mensual se'ls incrementarà uns 130 euros de mitjana perquè un any enrere l'Euríbor era un punt i mig més baix. Ja feia uns mesos que pujava des del terreny negatiu, que encara tenia a principis del 2022. Ara, amb la dada de l'octubre, marca el nivell més alt des del novembre del 2008. Per això, qui ha pogut ha anat amortitzant la hipoteca, però aquesta és una tendència que està frenant, segons explica la directora financera del BBVA, Luisa Gómez Bravo.
A futuro, bueno, pues esperamos que la tendencia se siga desacelerándose. La verdad es que lo lógico es que buena parte de los ahorros destinados al prepago de hipotecas pues ya se hayan utilizado en este sentido.
Gómez Bravo ho ha explicat durant la presentació de resultats del BBVA.
I tot va encaixant perquè un cop coneguts els resultats del BBVA, ja sabem que els 6 grans bancs espanyols han guanyat el primer semestre de l'any 20.000 milions d'euros. És un 24% més que el mateix període de l'any passat.
Lidera el rànquing el Santander amb més de 8.000 milions, seguit del BBVA amb 6.000. CaixaBank ha obtingut 3.700 milions de beneficis i 1.000 milions al Sabadell. Tots s'han beneficiat de l'alça del preu del diner mentre mantenen al mateix nivell la remuneració pels dipòsits, a banda que molts han augmentat els guanys per comissions.
L'economia que genera tensions. Falten 2 minuts per 2:15 de la nit i aquesta hora a Igualada està en marxa un ple municipal carregat de tensió. El govern intenta aprovar un augment del 7% dels impostos i taxes municipals, però hi ha alguns veïns que ho intenten evitar interrompent el ple. Corresponsal a la noia, Montse Gené Riba.
Els ànims estaven escalfats ja des d'abans quan moltes persones que estaven a la manifestació han intentat accedir al ple. Finalment, unes 70 ho han aconseguit i quan han començat a parlar d'impostos, han començat a llançar retrets a l'alcalde, que ha demanat silenci moltes vegades fins que ha passat això.
He estat tallat 7 o 8 vegades, em sento amb la impossibilitat de poder fer el que m'obliga la llei, que és poder debatre amb llibertat aquest ple, i per tant, haig de demanar que vostès que abandonin la sala. Se suspèn el ple fins que es pugui desenvolupar amb normalitat.
Finalment el ple s'ha reprès i l'alcalde ha explicat per què calen els impostos. Ha dit escalfar escoles, pagar electricitat dels equipaments, tenir una universitat, etc., que resumiria amb aquesta frase.
Nosaltres podíem tenir una ciutat que no es fes mirar i entraríem en la lenta decadència que han entrat altres ciutats grans, algunes capitals de comarca, molt a prop d'aquí d'Igualada. I això nosaltres no volem. Aquesta és una línia absolutament vermella.
Els ànims s'han calmat, en algun moment s'estan tornant a escalfar, però encara queda tot el debat d'impostos. Es vol pujar l'IBI un 7% per un pacte entre Junts per Igualada i el PSC d'Igualada Som-hi. La proposta inicial del govern era del 11%. Alguns dels veïns assistents han demanat la dimissió de Marc Castells com a alcalde.
Arribarem a 2:15 de la nit passant per publicitat i després sortim de festa per Girona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertise de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Que gran està l'Andreu!
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps!
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Les dones i els dies t'explica el món com t'agrada sentir-lo.
M'ho fa feliç i sobretot per tu parlar de la reivindicació de la dona. M'ha encantat.
Cada nit, això?
De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
De 11 a 12.
Quin programa! L'he descobert avui. L'he descobert avui baixant.
Casem-nos, no esperem més.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. El programa per a les persones amb les orelles netes de prejudicis.
Teniu una cita a Catalunya Ràdio amb el feminisme.
Vos felicite, de veritat. M'heu fet el viatge curtet.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Els Mossos d'Esquadra aquest estiu han rebut 1.261 denúncies relacionades amb violències sexuals, de les quals 104 han succeït dins d'un entorn d'oci nocturn, la gran majoria tocaments.
Per evitar aquestes agressions, segons han explicat al Catalunya Nit, els Mossos d'Esquadra han augmentat un 82% el contacte amb establiments com discoteques o bars musicals. I també actuen en festes majors on, per exemple, garanteixen itineraris segurs cap al transport públic en presència de patrulles. O es coordinen amb els punts liles, ara sempre presents en festes multitudinàries.
A més d'oferir-vos en les dades, al Catalunya Nit hem volgut saber com se senten les noies en aquests entorns i quines estratègies fan servir.
Exacte, aprofitant que són les festes de Sant Narcís a Girona, aquest cap de setmana he acompanyat un grup d'amigues d'uns 17 anys a Barraques. Si voleu, sentim un resum de com va anar la nit.
Som-hi.
M'acompanyeu a comprar el sopar, perquè haig d'anar...
Són la Marta, la Paula, la Laia, la Joana i la Maria. Juguen juntes a bàsquet a l'Unyà i han quedat on en diuen el Quadrat, dins el Parc de la Devesa, prop de l'escenari on en aquell moment actuava Mariona Escoda. Aquí és on s'ajunta la majoria de grups de joves i es mouen cap a les zones dels concerts o a la zona de Barraques. Aniran improvisant, però una cosa tenen clara. Cap d'elles anirà sola enlloc.
Quedem totes a un lloc, sempre juntes, ens anem parlant per missatges i tot això, fins que totes no arribem, ningú marxa ni res.
I doncs tenim un grup de WhatsApp on hi som totes les que sortim, doncs per allà anem parlant al llarg de la nit, mai deixem a ningú sol.
Si som 9 persones, doncs no anirem 9 persones al lavabo, però ens podem partir entre 3 o així i anar juntes al lavabo, no, que una vagi sola i hagi de tornar sola.
O sigui, si algú espera que us pel grup, en plan, m'he perdut, que algú vingui, al punt on ens trobem.
Ningú torna sol, ens assegurem de que tothom torni amb cotxe o si ha de tornar caminant acompanyat, si va amb bus, esperar amb ella fins que agafi el bus.
Aquesta organització és per protegir-se de possibles agressions, però també diuen fruit de la cultura de la por i creuen que cal canviar el focus.
A mi els meus pares sí que vés amb compte, sempre com tornaràs, a quina hora, no tornis sola. I no sé, jo no tinc germans, però jo crec que si tingués un germà no es preocuparien tant. Jo no crec que els hi facin discursos, els nois de no agradeixis a una noia. Ens el fan més a nosaltres de vigila, no t'agradeixin.
Si els homes poden veure, per què no podem veure? Perquè hem de tindre por per veure i, o sigui, no és gaire just. Que cadascú pot fer el que vulgui, si vol veure, doncs que vol veure. No ha de tindre por per veure i després m'abusaran de mi. Al contrari, haurien de ser els homes de... No se'ls hauria ni passar pel cap d'això dels abusos.
També són crítiques amb la manera com informem de les agressions als mitjans de comunicació i demanen més presència policial.
Preocupen molt a les dones, dient-los que han de tenir cuidado, però no van els homes.
Sí, al final això no acabes conscienciant els nois que han abusat de noies sentint per les telenotícies o el que sigui, o llegint notícies, dient que una de cada no sé quantes noies ha sigut violada, no, això no es transmet, però, o sigui, jo crec que potser sí que amb policies, els propis festes majors, i avisant per les notícies, que sí que posem policies per allà a les festes vigilant, doncs jo crec que això potser sí que els nois doncs es tallen una mica més, perquè al final sí que hi ha un punt lila però està separat d'un telejoc on hi ha més agressions, diguem, i la policia tampoc, perquè al voltant no veus, o sigui, no n'hi ha.
El punt lila a què es refereixen és una mica més amunt de la zona de concerts. Ens hi acostem i preguntem a un grup de nois i noies per què hi han anat.
A informar-nos sobre les coses que poden passar.
A fer les diferents dinàmiques que ofereixen.
Ens han proposat fer l'iceberg de violències sexuals, que hem de marcar bàsicament, explicant per les situacions, hem de marcar si les hem patit o si les hem vist.
Diferenciar amb el que està bé i amb el que està malament, a on estan els límits.
Estem observant que hi ha molts triangles. Els triangles, aquí posa que ho hem patit, i la majoria de coses les hem patit totes, i això és molt trist, la veritat.
També parlem amb Marta Anguix, una de les responsables del Punt Lila, que organitza la cooperativa Doble Via, i li preguntem per les crítiques a l'enfocament de les notícies.
Clar, la cosa és que està molt bé la informació, sobretot si és rigorosa, però a nivell victimològic, sobretot, ser molt conscient, encara que hi hagi, m'ho invento, ha passat una violació, sobretot, no donar informació de la persona que l'ha patit, no utilitzar llenguatge que culpa bé l'indici i la persona, malgrat que hagi begut, malgrat que es trobi sola, això per una banda. I de l'altra, posar una mica d'èmfasi a les polítiques de prevenció, no? Crec que això potser ajudaria més a no sentir uns dels nivells d'angoixa, seria una mica la contrapart, no? Sí, passen coses, ja han passat aquí d'aquesta forma, però també que s'estan fent altres coses per evitar que aquestes coses passin.
Punt Lila i les amigues de l'Unyà de Bàsquet, per tant, hi estan d'acord. També coincideixen que per acabar amb el masclisme cal molta més educació.
Conscienciar-los però des de ben petits, perquè si se'ls fa ara de grans que ja tenen una mentalitat és molt difícil canviar-ho.
Des dels 0 anys a les escoles i sobretot educació vers els potencials agressors.
Fent xerrades sobretot i que no siguin només les dones que les preparen sinó que també hi hagi homes que s'impliquin en el tema.
Si una persona fa algun comentari de mal gust o comença a molestar un grup de noies que va sola, doncs no riure-li les gràcies, no? Sinó entre tots, quadrar-nos i dir que aquest comportament no està tolerat, que això no es fa i no reforçar-ho, sinó al revés, castigar-ho.
La nit, a banda de les reflexions, va fluir com moltes altres de festa major. Força ball, molta xerrera, una mica d'alcohol i, en aquest cas, cap incident.
Ja sóc a casa, estic bé.
Doncs ara ho sentíem, aquesta nit, per sort, va acabar bé, però no totes són així. Precisament avui hem sabut que s'ha denunciat una agressió masclista a les festes de Sant Narcís.
Sí, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, divendres, dues nits abans d'aquesta que sentíem, es va detenir un noi que hauria fet un petó forçat a una noia a la zona de Barraques, molt a prop del Punt Lila del que us hem parlat.
Doncs Marta Cristià, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Tres municipis de les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès entraran la setmana que ve en la fase d'excepcionalitat per sequera. Les poques precipitacions d'aquestes últimes setmanes han fet baixar el nivell dels embassaments i l'ACA ja parla obertament de situació inevitable d'emergència per a la zona més poblada del país, Oriol Pujador.
El director de l'Agència Catalana de l'Aigua assegurava fins fa poc que això podia passar cap al desembre si les pluges no milloraven la situació. Ara, després de comprovar que poc ha plogut en les últimes setmanes, sembla que l'horitzó d'aquesta situació d'emergència podria ser fins i tot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Escoltem Samuel Reyes.
Segons les previsions, que ja parlàvem sempre de l'entrada en emergència al desembre, aquest inici setembre-octubre tan pèssims, des del punt de vista pluviomètric, és inevitable que no entrem en emergència aquest any 2023. Després hi ha glòries i aquestes situacions estranyes, però és bastant improbable no entrar en emergència entre finals de novembre, desembre...
Entre els 23 municipis que entraran la setmana que ve en aquesta fase d'excepcionalitat hi ha Bagà, Cercs, Guardiola de Berguedà, Sant Llorenç de Morunys o Sant Jaume de Frontanyà. Se'ls limitarà el consum d'aigua a 230 litres per habitant i dia i s'implementaran mesures d'estalvi com la reducció dels consums d'aigua agrícoles, industrials o la prohibició de regar la gespa. Els municipis de l'Alt Berguedà s'ho miren amb preocupació perquè la majoria no depenen del pantà de la Vells, sinó de pous que recullen aigua quan plou. Qui també ha demanat entrar, en aquest cas en fase d'emergència, és un altre ajuntament, el de Vallirana, al Baix Llobregat. Aquí passa el mateix. També estan desconnectats de la xarxa i depenen dels pous. En aquest cas, la petició s'ha fet, a petició pròpia. L'ACA ha fet saber que ha multat 250 ajuntaments i 40 empreses per gastar massa aigua.
Les 10 i 40 minuts, recordem la notícia que hem avançat en directe en aquest informatiu, i és aquest acord al qual han arribat el PSOE i Esquerra Republicana per la llei d'amnistia. Per això tornem a passar ràpidament per Madrid per connectar amb el nostre company David Melgarejo. Bona nit, David, de nou.
Bona nit, David. Manel, com estàs?
Molt bé. Recorda'ns una mica què és el que s'està movent a aquesta hora de la nit arrel d'aquest acord que explicàvem a l'inici de l'informatiu.
Doncs sí, és aquest acord entre Partit Socialista i Esquerra sobre el contingut de la futura llei d'amnistia, i recordem que la segona pota era que els dos partits diuen avançar decisivament en l'acord per a la quinzena legislatura. Insistim en aquesta idea. Aquí no s'està parlant, cap de les dues formacions ho fan, no estan parlant d'un acord d'investidura, sinó un acord que hauria de durar 4 anys. Per tant, situen aquesta amnistia com una peça clau. En l'anterior connexió, Manel, teníem el comunicat del Partit Socialista, ara ja tenim el d'Esquerra Republicana, i és pràcticament calcat explicar el mateix, que hi ha hagut aquesta conversa telefònica entre el president del govern en funcions, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, que en el marc d'aquestes negociacions tots dos han desbloquejat els darrers detalls de la futura llei d'amnistia. La pregunta és, quin eren aquests darrers detalls? Doncs bé, si entrava o no en el redactat d'aquesta llei la causa del tsunami democràtic. El que diuen fonts d'Esquerra, amb les que hem parlat després que s'hagi conegut aquest acord, és que diuen que s'ha desbloquejat la qüestió del tsunami i que, per tant, tenim una amnistia, diuen aquestes fonts, que inclogui tothom. Desbloquejat aquesta carpeta, Manel, ara queden aquestes altres dues. No estem parlant encara d'un acord d'investidura, estem parlant d'un acord sobre una de les carpetes, sobre aquesta de la llei d'amnistia, però Esquerra Republicana, durant aquestes negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, han insistit que hi ha altres carpetes, que altres qüestions relatives, per exemple, al traspàs de Rodalies o al benestar social, que s'han d'incloure en aquestes negociacions. Per tant, d'alguna manera es pot dir que avui es tanca una carpeta, però que queden altres dues, de les quals n'haurem d'estar pendents, com a mínim, en les properes hores, si és que, com diu el PSOE, vol anar a la investidura de Pedro Sánchez la propera setmana.
El PP encara no ha reaccionat, entenc, tu que estàs a Madrid.
Ho fan de manera immediata, però de moment encara no tenim aquesta reacció ni del Partit Popular ni d'altres formacions polítiques implicades en aquest acord. Recordem que també estarà bé veure quina és l'opinió de Junts i en quins termes també ha participat d'aquesta negociació sobre l'amnistia.
Perfecte, David, doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes explicacions. Seguirem atents al que vagi passant. Veiem que això de la investidura agafa molta velocitat. Bona nit i fins la propera.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
A partir de demà, els hospitals de tot l'Estat podran començar a administrar un medicament únic i eficaç per mantenir a ratlla el colesterol dolent. Cèlia Forment, de quina manera s'hauran d'administrar les dosis?
A través d'una punxada, és a dir, una injecció. Els pacients en rebran dues a l'any, cada 6 mesos, i l'efectivitat és la mateixa que la dels fàrmacs actuals, però la diferència és que ara els pacients han d'anar a l'hospital perquè els hi administrin cada 15 dies.
Persones que tienen una hipercolesterolemia familiar genética y personas que han tenido un problema cardiovascular. Y en ambas situaciones su nivel de colesterol llamado LDL debe estar por encima de los 100 miligramos de decilitro una vez han hecho el tratamiento habitual destinado a bajar el colesterol.
Sentíem el responsable de la unitat de lípids i risc cardiovascular de l'Hospital Clínic, Emilio Ortega, i recordem que a l'Estat espanyol les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort.
Un homenatge al teatre estrena la nova sala Heartbreak Hotel al barri de Badal de Barcelona. Àlex Rigola aposta per un teatre de text, proximitat i actors amb un home de teatre de Thomas Bernhard. Barcelona, Marta Vives.
La proximitat en què Andreu Benito diu un home de teatre no és només per la distància curta en què el públic està de l'intèrpret. I és que Àlex Rigola ha transportat aquesta obra de Bernhard als referents d'aquí, a la veritat propera. A vegades tant que la història fareix, des de Churchill a Rafael Casanova, passant per Franco i Jordi Pujol. I a partir d'aquí desplega tota una reflexió sobre l'art i l'infern del teatre, aquesta mentida tan gran i fascinant alhora. Un imponent Benito que representa un actor que espera que el cap de bombers li doni el permís per apagar les llums d'emergència, perquè la història de la humanitat no s'entén sense la foscor absoluta. Un text per tornar-hi unes quantes vegades i que et deixa amb les ganes de contrastar amb l'original, perquè Rigola defuig l'artifici i ens planteja mirar fit a fit la veritat, tot i que aquesta, sovint, sigui desagradable.
Castanyada i Halloween a banda, demà és la festivitat de Tots Sants i en David Guzmán vol recordar alguns grans comiats del món de la cultura.
No és fàcil excel·lir en el noble art d'acomiadar-se, parlo, òbviament, del comiat definitiu, és a dir, de l'abandonament terrenal del món. I en la disciplina de l'última déu hi ha un lloc d'honor per als artistes. És complicat ser espontàniament brillant en el moment de traspassar. Per això les últimes paraules que van exclamar alguns prohoms sospito que estan una mica maquillades, però som igualment amb els meus preferits. L'última frase de Beethoven abans de morir, aplaudiu, amics, s'ha acabat la comèdia. En canvi, Chekhov, amb la copa a la mà, va dir, feia molt que no prenia xampany. Goethe va demanar obrir la finestra abans de cridar llum, més llum, mentre que Lord Byron es va limitar a dir bona nit, me'n vaig a dormir. I si ens hem de creure, les últimes paraules de l'actor Bela Lugosi semblen el preàmbul de qualsevol Halloween. Jo sóc el comte Dràcula, rei dels vampirs, i sóc immortal. Evidentment, hi ha una altra forma de posteritat que històricament ha permès acomiadar-se amb una èpica molt més treballada. Són els epitafis. N'hi ha que de tan obvis són meravellosos. En el de Pessoa, el poeta dels heterònims, i diu vaig ser el que no sóc, i a la tomba d'Edgar Allan Poe podem llegir va dir el corb, mai més. Molière és molt més teatral, aquí descansa Molière, rei dels actors, en aquests moments fa de mort i ho fa veritablement bé. Bukowski és misteriós, el seu epitafi diu no ho intenteu, i encara no sabem què és el que no hem d'intentar. I Jardí el Poncel ens dona el consell més honest, si voleu els elogis més grans, moriu-vos.
Avui al Catalunya Nit ja hem parlat de la mort, en concret del que costa morir-se econòmicament, i ara que tinc aquí a l'Anna Ramon, la nostra biòloga, volem parlar de la mort en el món natural. Anna, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com doncs va això sí, de la mort en el món natural?
A veure, ara és Tots Sants i hem de pensar que això doncs, també vol dir que comença a arribar el fred ja va fent acte de presència i els dies s'escurcen i amb tot plegat doncs, la natura, després de l'estiu, entra en una època de mort aparent, no? Per tant, doncs, cauen les fulles dels arbres, s'aturen, es queden com congelats i moltes plantes queden en un estat que li diem latent.
Pels humans això és gairebé tabú, ens afecta molt. La natura n'és conscient de la seva pròpia mort?
A veure, en termes molt generals, la mort, i per tant sobreviure, no, articula doncs, l'estratègia de vida de molts animals. Saber on i per què un company ha mort doncs, pot ser la diferència entre viure o morir.
I els animals, davant d'una mort, s'adonen d'un possible perill, pateixen, com ho viuen?
Doncs aquest és un aspecte important sobre el qual es treballa des de fa molts anys. Per exemple, s'han publicat estudis en garses que s'ha observat que davant de la mort d'una altra garsa doncs, l'han envoltat de fulles i han canviat el seu cant, per exemple, emetent com uns crits. Tot i això, els propis autors doncs, no han conclòs si allò que veien amb els seus ulls, clar, no els hi pots preguntar, no? Si allò és un ritual o si s'estan avisant a la resta de garses del seu voltant doncs que hi ha un potencial perill. De fet, Darwin ja va escriure el 1871 que els animals podien experimentar dolor davant de la mort. Però això en aquella època es va interpretar, no, com si fos només un avantatge purament evolutiu. És això que diem, un animal es mor i, per tant, nosaltres hem d'estar alerta i avisar de que està passant alguna cosa.
I dius, t'he sentit dir que hi ha animals, perquè això també passa en les guerres i ho fan alguns humans, que es fan els morts per salvar-se, per continuar vivint.
Sí, és la tanatosi, té un nom així curiós, sí. Però és així. Alguns animals han après a fer el mort, també, perquè així són menys apetitosos pels seus depredadors. Es queden quiets durant hores, alguns es queden amb la boca oberta i la llengua fora, altres extreuen fins i tot fluids, és així, hi ha imatges diferents i diferents tipus d'animals, com petits mamífers, serps i també insectes, val? Que utilitzen això quan no, veuen que no tenen cap altra alternativa.
Sí, ser un bon actor animal et pot salvar la vida.
Sí.
Tenen rituals que demostrin el dol o que estan tristos perquè s'ha mort algú proper?
Sí, tornant una mica al que comentàvem de les garses, no? D'aquell dubte, doncs sí que s'han vist dols, en el comportament que refereixen a un dol i a una consciència de la mort i a una tristesa, sobretot en animals que són propers a nosaltres, com serien els primats. La famosa primatòloga, la Jane Goodall, ja va observar comportaments de dols molt sentits de fills cap a les seves mares en ximpancers i viceversa, no? Guardant un cos sense vida, acariciant-lo, o algunes que havien deixat de menjar durant dies. Clar, que un primat reaccioni a la mort d'un altre primat proper no ens sembla estrany, no?, per la proximitat que tenim. Però sí que és veritat que s'ha observat comportaments d'aquest estil en altres animals. Per exemple, es va observar una orca, això va donar la volta al món i va ser molt comentat, que va passejar sobre del seu morro a la seva cria morta i ho va fer durant 17 dies, milers i milers de quilòmetres. Va canviar la seva trajectòria per fer com un ritual passejant aquesta crida. Això coincideix també amb altres observacions que el que sí que s'ha vist que tenen en comú és que són de mamífers, que són molt longeus, que viuen molts anys i que són animals dels que són més sociables, dofins, elefants, girafes, que han deixat la seva rutina davant de la mort d'un company, han incorporat altres comportaments, com vetllar un cos sense vida, fer rituals amb carícies, passejar cadàvers, també els dofins, sobre les seves aletes, o estar amb el cos del ser estimat a sobre durant un temps.
Això ens portaria a pensar, per tant, que sí que passen per alguna mena de dol, eh?
Sí. De fet, Barbara J. King, que és una antropòloga molt experta en aquest tema, que ha dedicat part de la seva vida a estudiar-ho, ha escrit un llibre molt interessant, ple d'històries animals sobre el dolor i el patiment davant de la mort. De fet, la podeu veure també en una TED Talk.
Now, orcas are also known as killer whales. They're profoundly social and profoundly intelligent.
Ella reconeix que la manera de viure la mort en els animals sí que és diferent a la nostra, però que això no treu de que sigui real. De fet, ella alerta de que si es demostra amb el temps quins i com els animals realment pateixen aquesta pèrdua d'éssers estimats, nosaltres els humans ens haurem de replantejar alguns comportaments que tenim amb altres animals i ens haurem de qüestionar si són ètics o no.
Espero que sí, que siguem capaços de fer-ho. Moltíssimes gràcies i dimarts que ve hi tornem amb una altra història.
I tant.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Soc optimista de mena i si he de fer gaire cas de les notícies, ho tinc clar.
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta, informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minutos, diari obert.
Una trucada de mòbil, aquella reunió eterna, anar a buscar els nens. Ens passem el dia corrent per estrès. I és clar que tenim mal de cap. Gelocatil 650 amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor. Gelocatil d'absorció ràpida contra el dolor a partir de 14 anys. De Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ i més.
Tot i que estimem igual i patim igual, hi ha coses que són diferents. I no només parlem d'amor.
Ja m'entens.
Quarta temporada del Ja m'entens.
Amb David Ávila. A l'app web de Cat Ràdio. La nit dels ignorants 3.0. Per saber i sentir.
En les nostres reunions nocturnes, el ritme el marquen dos tempos. L'interior i l'exterior.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. La reunió més contrastada.
Escolti, puc parlar?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I pica ben fort, pica ben fort, pica ben fort.
Grupo, soy Vanessa.
I pica ben fort, pica ben fort, pica ben fort.
Marram el corre castanyes a la voreta de fort.
Home, aquí el missatge és clar. Tomàs Molina, bona nit.
Molt bona nit. Doncs sí, aquesta versió de Tietz, de Tietz, del Marrameu Torre Castanyes, que ens acompanya aquesta nit de castanyada, que és una nit de castanyada d'ambient fred, com les d'abans, amb fred, fins i tot amb glaçades, la propera matinada, sobretot en àrees del Pirineu, però en alguna vall pot tornar a glaçar una miqueta, com ha fet la nit anterior. I serà un dia de Tots Sants, de sol, un sol entrenyinat, de temperatura que no passarà dels 22-23 graus. Home, si estàs al sol, a migdia estaràs relativament bé, però quan hi hagi una mica d'ombra farà frescota, per tant, millor que anem a Birgadets. I al vespre torna a canviar radicalment el temps, perquè comencen a entrar pluges per l'Alt Pirineu, que dijous, atenció, es generalitzaran i a més aniran acompanyades de ventades fortes. Per tant, nit de castanyada de Marrameu Torre Castanyes, d'estar al costat del foc.
Sí, de les de veritat.
I alerta que dijous, demà, bon dia, un dia de sol, però dijous torna a canviar el temps.
Doncs Tomàs, et desitjo molt bona castanyada i tornem a parlar el dijous.
Molt bona castanyada.
Que vagi bé, bona nit. Doncs ara imagineu-vos aquest dibuix. Una castanyera que ofereix un cucurutxo de castanyes calentes a un parell de nens que, atenció, porten posades unes disfresses de Halloween. Aquest és el dibuix, la vinyeta, que ens ha fet arribar el nostre ninotaire, al CAP, i que vosaltres heu de completar perquè, com fa cada 15 dies, ens envia el dibuix, que és brutal, xulíssim, entreu a la nostra pàgina web, el trobareu brillant, però li falta l'explicació. Com l'hem de titular, què han de pensar aquestes dues persones? Busquem els oients més enginyosos. Les vostres propostes ens les podeu fer arribar, per exemple, per WhatsApp al 678-09-08-52 o al compte @catinformació de la plataforma X o al correu catalunyanit@catradio.cat. La resposta més enginyosa l'escollirà divendres en aquest mateix programa, el Catalunya Nit, al CAP. Feu-nos-les arribar, ja en tenim algunes, però en volem més.
Marrameu Torre Castanyes, Halloween li importa poc.
3 minuts per arribar a les 11 de la nit són aquells 3 minuts que tant ens agraden.
Avui fa un any que crido i ningú em sent. Em vaig desconnectar sense ser-ne conscient.
Sempre escoltem en aquesta part final del Catalunya Nit algú que ha tingut un bon dia, i de vegades hi ha persones que tenen un bon dia expansiu que pot afectar positivament moltes altres persones.
Soc el doctor Josep Tabernero, director del projecte científic del Caixa Research Institute, i avui ha estat un dia especial per mi perquè s'ha posat la primera pedra de la construcció d'aquesta institució que està finançada per la Fundació La Caixa i que es dedicarà a investigar sobre la immunologia de les malalties. Perquè avui en dia sabem que les alteracions del sistema immune són la base d'un ventall molt gran de malalties, com el càncer, les malalties infeccioses, les malalties neurodegeneratives, com les demències, les malalties autoimmunes i moltes altres. I el fet de que es faci un institut nou per investigar les causes que hi ha d'aquestes malalties donarà segur més oportunitats per poder tractar millor els malalts i, sense cap dubte, per augmentar l'estat de salut de la població. I per això, per mi, avui ha sigut un gran dia. Gràcies i bona nit.
És no viure i que et manqui tot. És el filtre de sentir-te lliure i caure en el por.
I tant de bo que la gent que ho necessita pugui començar de nou. Aquest és el títol de la cançó que sona. És de Paula Valls i a ella li cedim l'última paraula. Bona castanyada. Dijous tornarem a ser aquí.
Soc la Paula Valls i esteu escoltant Començar de nou, la cançó que dona nom al meu disc, i una cançó molt especial per mi perquè va tancar una etapa i n'enceta una de nova. Així que espero que la gaudiu i que acabeu super bé el dia. Bona nit.
És el filtre de sentir-te lliure i caure en el
filtre de sentir-te lliure.